La problemàtica dels sorolls i l'incivisme al voltant de les discoteques de la zona de Famedes ha centrat el darrer Consell de Districte de Sant Josep, el Centre i Sant Feliu. Els veïns s'han demanat mesures urgents davant una situació que consideren insostenible i que arrosseguen des de fa gairebé 20 anys. L'Ajuntament proposa reforçar els operatius policials i la instal·lació de més càmeres de videovigilància. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquesta problemàtica d'unes discoteques que, recordem, estan en el terme de Cornellà, però que afecten els veïns de l'Hospitalet, a la zona de Famedes i Avinguda Carrilet. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. En marxa la iniciativa solidària del Gran Recapte. Fins demà es pot participar en aquesta recollida d'aliments i donacions econòmiques als supermercats d'arreu de Catalunya. A l'Hospitalet també hi ha establiments adherits en aquesta campanya del Banc dels Aliments, on es prioritzen productes com l'oli, la llet o les conserves. Els fogons ja estan en marxa des d'ahir en una nova edició de la ruta gastronòmica La Tardor Platillos. Fins al 23 de novembre, 28 bars i restaurants de l'Hospitalet oferiran una tapa i una beguda per 4,50 €. En esports ens centrarem en l'Hospi, que aquest diumenge visita el camp del Manresa amb l'objectiu de sumar 3 punts. L'equip de Cristian Gómez s'enfrontarà a un dels rivals més forts de la categoria i un dels favorits per disputar el play-off d'ascens a Segona Federació. Els problemes de seguretat, incivisme i manteniment de l'entorn del carrer Famedes han protagonitzat el Consell del Districte 1, de tal manera que el veïnat i les plataformes veïnals han reclamat mesures urgents en relació amb les discoteques i els carrers del voltant, mentre que el govern local ha apuntat la possibilitat de reforçar els operatius policials o instal·lar més càmeres de videovigilància. Aquest punt del Consell del Districte ha estat una proposta d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa.
La plataforma veïnal de Famedes ha denunciat el deteriorament general dels carrers, jardins i àrees verdes de la zona i també que les discoteques de la banda de Cornellà continuen causant molèsties, tant pel soroll a l'hora de la sortida com pels aldarulls i fets violents que hi ha de forma habitual. Admet que els dispositius policials que s'activen quan les discoteques de Famedes fan publicitat de festes especials tenen efecte dissuasiu i, per tant, volen que s'apliquin durant tots els caps de setmana.
S'han fet actuacions quan hi ha hagut publicitat de festes que es duran a terme a les discoteques, però, en canvi, no hi ha actuacions en aquests caps de setmana on no hi ha aquesta publicitat. I el volum de gent pot ser igual o més important que no pas amb la convocatòria.
Altres entitats socials al centre també han recordat que les persones que surten de les discoteques de Famedes a Cornellà agafen el transport públic a l'Hospitalet. I això estén els problemes, com és el cas de la plaça Lluís Companys.
Clar, és que venen a buscar el metro i el tren, el carrilet, i què passa? Pues que es queden allà fins que obren el metro. I bueno, normalment pues, clar, estan contents, hi ha baralles, hi ha, es pixen de vegades i això provoca també moltes molèsties al veïnat.
I bueno, també demanem a l'Ajuntament doncs, que ens tinguin en compte i que almenys que hi hagi una mica de vigilància o que arreglin el tema de l'enllumenat i així ens puguem anar totes més tranquil·les.
El govern municipal assumeix la reivindicació del dret a la seguretat i al descans del veïnat de Famedes i es compromet a reforçar el dispositiu policial i a reclamar, si cal, el trasllat de les discoteques.
És cert que és una activitat que es fa en terme municipal de Cornellà, però les afectacions principals les tenen els veïns de l'Hospitalet, que tenen tot el dret a poder descansar i viure amb tranquil·litat. Però també se s'ha de decidir als propietaris, als titulars d'aquest establiment, que això s'ha de reconduir. I si no s'ha de reconduir, nosaltres demanem molt clarament que marxin d'aquest entorn amb un altre en el que no generin molèsties.
Igualment, és previst que de les 200 noves càmeres de vigilància que s'han d'instal·lar a la ciutat, algunes siguin a Famedes per reforçar la cobertura de seguretat i poder identificar possibles delinqüents. D'altra banda, el Consell de Districte del Centre Sant Josep i Sant Feliu també s'ha plantejat fer difusió de la campanya de participació ciutadana i atenció comunitària Fes voluntariat a l'Hospitalet.
Fa un mes es va celebrar a l'Hospitalet una de les manifestacions més multitudinàries de les darreres dècades. Aquest diumenge se celebra una altra manifestació a Barcelona, on també hi participarà gent de l'Hospitalet. Per parlar-ne d'aquests i altres temes, tenim a l'espai de l'entrevista Marisa Pozo, presidenta de l'Associació de Comerciants de Pubilla Casas Can Serra i també una de les impulsores de la manifestació per demanar més seguretat a l'Hospitalet. Bona tarda.
Bona tarda.
Aquest diumenge a les 12 del migdia hi ha convocada una manifestació per la seguretat que sortirà de plaça Sant Jaume de Barcelona i on participaran veïns de Zona Franca, el Raval i també de l'Hospitalet. Aquesta manifestació vol continuar l'esperit de la que es va celebrar a l'Hospitalet fa un mes amb unes 3.000 persones al carrer?
Sí, esto es un poco la línea a seguir después de la del 1 de octubre con más espacios donde están sufriendo el mismo problema que nosotros con el tema de inseguridad.
I sobre la manifestació que es va celebrar l'1 d'octubre, on van sortir als carrers de l'Hospitalet més de 3.000 persones per demanar més mesures per reduir la delinqüència, heu vist canvis per part de l'Ajuntament des d'aquella nombrosa manifestació?
No hemos visto ningún cambio significativo. Los primeros días, las primeras semanas se hicieron varias operaciones con las campañas y todo esto, pero ya se ha vuelto a la normalidad, ya no hay ningún tema, no se ve ningún movimiento más por la ciudad, o sea que estamos como estábamos, en el mismo punto.
Una de les queixes per part dels comerciants de Pubilla Casas és la instal·lació del Mercat de la Misèria al voltant de la plaça de la Bòbila. Els darrers controls que s'han fet des dels cossos policials als caps de setmana, creieu que donaran resultat perquè desaparegui aquest Mercat de la Misèria?
No da ningún tipo de resultado. Se van haciendo, en lugar de concentrarse todos en el mismo lugar, se van haciendo pequeños focos y seguimos teniendo los mismos focos en el mismo lugar. Incluso seguimos teniendo el mismo problema de robos y de ventas en el mercadillo.
I sobre seguretat, a finals d'octubre es va celebrar un ple extraordinari sobre seguretat impulsat per Esquerra Republicana i Partit Popular. Com ho valoreu?
Bueno, la verdad es que creo que ha sido una pérdida de tiempo, no ha llegado a ningún sitio. Creo que habían propuestas buenas para poder empezar a trabajar sobre toda esta inseguridad que tenemos, pero no ha servido de nada.
La setmana passada es van reunir amb l'alcalde David Quirós. Com a presidenta de l'Associació de Comerciants de Pubilla Casas i Can Serra, van parlar sobre la situació del petit comerç, també, com no, de seguretat, i dels actes de Nadal. Com va anar tot plegat?
Bueno, como habéis podido ver en algunas redes, la reunión no hemos sacado nada. Tendimos una mano al ayuntamiento para que volviésemos a tener la cabalgata de Papá Noel en la ciudad y en nuestro distrito, a lo que hubo un no rotundo por parte del alcalde. Nos ha dejado ya tenemos bastante con unas actividades nuevas que van a venir, como es un mercado navideño en la Plaza La Bóvila, cosa que a los comerciantes para nada nos va a ir bien. Es más, la única las posibilidades de venta se van a ir hacia Esplugas, con lo cual vamos a estar peor que estábamos. Y luego creemos que hay un despropósito total por parte del ayuntamiento con las entidades de comercio. Nos tienen totalmente abandonados. Se nos comprometió a que se iba a hacer una reunión. Veremos si se va a hacer o no, pero nos tienen totalmente abandonados. Se han hecho el pacto o el acuerdo por la ocupación y el desenvolupament econòmic. Donde no había ningún representante de comercio, ninguna entidad nuestra estaba allí, con lo cual el comercio no forma parte de la ocupación ni tampoco del desarrollo económico, con lo cual nos tienen totalmente abandonados. Es más, creo que es un despropósito, o sea, creo con las asociaciones de comercio, pero con las de toda la ciudad, se están haciendo actividades, se están haciendo actos que nos estamos enterando por los comercios, nos estamos enterando por los asociados y no porque el ayuntamiento nos esté informando ni se nos esté teniendo en cuenta. De hecho, la Nit del Comerç se va a celebrar y nos hemos enterado por los asociados primero de que tendríamos esta Nit del Comerç, con lo cual creo que es un despropósito hacia el comercio. No creo que tengan ninguna intención de hacer nada, aunque por mucho que nos quieran vender y decir que somos el motor económico de la ciudad, pero no nos tienen para nada en cuenta.
I ja, per últim, aquest cap de setmana es fa aquesta manifestació sobre seguretat a Barcelona, però repetiran la convocatòria d'una manifestació per demanar més seguretat aquí a l'Hospitalet, com la que es va fer l'1 d'octubre?
Bueno, creo que se ha de hacer otro. Creo que ya no solo es la manifestación, es el tasazo de la basura, es la descoordinación con los comercios. O sea, creo que hay una problemática muchísimo mayor, que no solo es la inseguridad, que es una de las mayores, pero creo que esto se tiene que volver a repetir porque no puede ser que cada vez estemos peor.
Doncs Marisa Pozo, presidenta de l'Associació de Comerciants de Pubilla Casas Can Serra, gràcies per atendre'ns i fins la propera.
Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego.
I nosaltres continuem amb l'informatiu. Ahir es va celebrar una xerrada sobre un dels temes d'actualitat, la situació que s'està vivint a Gaza. Però en aquest cas s'ha fet una aproximació a aquest indret de Palestina a través d'una mirada històrica.
El naixement de l'Estat d'Israel el 1948 no va ser l'origen del conflicte a Palestina, sinó que remunta molt abans dels inicis del segle XX. Aquesta és una de les claus que la doctora en Història Contemporània, Rocaya Navarro, ha transmès en la xerrada Una mirada històrica sobre Gaza al Centre Cultural Sant Josep. La naturalesa de l'enfrontament sovint es planteja com una lluita entre musulmans i jueus, una idea llunyana a la realitat.
D'entrada, el més important és que la gent creu que això és un conflicte religiós i no ho és. Estem parlant d'un conflicte político-territorial i s'ha d'abordar des d'aquesta perspectiva. El problema és que el sionisme, en tant que ideologia nacionalista i política, neix desvestida de qüestions religioses, era una idea laica, i amb el temps s'ha transformat en una eina religiosa per aglutinar al voltant a tota una societat.
Navarro ha destacat el naixement del sionisme modern en resposta a l'antisemitisme europeu del segle XIX. Les onades migratòries jueves a Palestina, el desmembrament de l'imperi otomà després de la Primera Guerra Mundial i la nefasta gestió britànica van ser els ingredients de més d'un segle de conflicte.
Portem més de 100 anys arrossegant aquest problema i sí que n'hi ha moments de pujada, de baixada, cada vegada que hi ha una intifada, cada vegada que hi ha un esclat violent, tothom se'n recorda de Palestina, però Palestina existeix des de fa molts segles, des de fa molt temps, i el problema el portem arrossegant des de finals de segle. I ningú, quan tot això s'encalma, ningú es torna a recordar de la situació en la que estan vivint els palestins cada dia de la seva vida. Generacions, hi ha persones que han nascut enmig de la guerra, s'han fet grans enmig de la guerra i han tingut canalla enmig de la guerra. No han conegut cap moment de pau en la seva vida.
Per la historiadora, en l'actualitat ni molt menys, Palestina ha assolit la pau.
El conflicte no s'ha acabat perquè d'entrada no està entrant ajuda humanitària a Gaza, Israel no els hi permet que entri, estan continuant massacrant canalla i persones indefenses, i el futur de la regió doncs està en mans del caprici d'aquest líder Benjamin Netanyahu i del seu govern ultraortodox, que tenen uns plans inversemblants per a aquella zona.
Davant aquesta inestabilitat, Navarro preveu un futur incert a Palestina, on el conflicte pot revifar sobtadament.
El Partit Popular de l'Hospitalet reclama a l'alcalde David Quirós haver renunciat als ajuts del Pla de Barris de la Generalitat per centrar-se en el Pla del Samuntà, el qual qualifiquen d'inconcret. La portaveu del PP, Sònia Esplugas, en una atenció als mitjans a la plaça de Blocs Florida, ha afirmat que s'han assabentat de que el govern municipal ha renunciat a una ajuda de 25 milions d'euros quan el Pla del Samuntà i el Pla de Barris consideren que no són incompatibles. També lamenten que no han rebut les suficients explicacions sobre la transformació del Samuntà, la setmana en què David Quirós anunciava a l'Smart City Expo el pressupost del projecte de regeneració urbana de la Florida, les Planes, Pubilla Casas, Collblanc i la Torrassa, uns 350 milions d'euros en 10 anys.
Pedimos al alcalde de Quirós que no renuncie a estas ayudas. Le pedimos al alcalde David Quirós que lo que haga es transparencia y que, sobre todo, informe a los grupos municipales de cuál es el plan Samuntà. David Quirós lo que tiene que hacer es defender los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de Hospitalet, dado que el plan de barrios y el plan Samuntà no son planes incompatibles.
Avui i demà està en marxa el gran recapte destinat a ajudar a través del Banc dels Aliments a 230.000 persones en situació de pobresa a Catalunya. En aquesta 17a edició, el format continua sent mixt, amb recollida d'aliments i donacions econòmiques. L'objectiu és superar les 1.500 tones d'aliments de l'any passat en dos dies, especialment de productes bàsics com oli, llet i conserves. Es poden fer donacions arreu de Catalunya, també a supermercats de l'Hospitalet. A banda de la recollida física, pels qui no puguin anar presencialment als establiments, aquest any s'estén al supermercat virtual, on a través del web del Gran Recapte d'Aliments, l'usuari podrà comprar els productes necessaris per aportar el seu gra de sorra. Una darrera opció són les aportacions econòmiques a través de transferència o bé per Bizum, que es poden fer fins al 23 de novembre. Els fogons ja estan en marxa des d'ahir a una nova edició de la ruta gastronòmica La Tardor Platillos. Fins al 23 de novembre, 28 bars i restaurants de l'Hospitalet oferiran una tapa i una beguda per 4,5 €. Anem a conèixer dues de les opcions que s'ofereixen dels restaurants Moixia i l'Artesana.
Productes de temporada, de quilòmetre zero i amb sabors de tardor són els ingredients que conformen les propostes de l'edició d'enguany de la ruta gastronòmica a la tardor Platillos. I és que des d'aquest dijous i fins al 23 de novembre ja es poden degustar les 28 propostes que els restauradors hospitalencs han preparat. Propostes com la que presenta el restaurant Moixia, un tàrtar d'escalivada molt especial.
És un montadito que tenemos con un pan crujiente y el montadito de escalivada de productos de proximidad. Encima tenemos un crujiente hecho a baja temperatura de pollo del Prat con una emulsión de aceite.
També hem conegut la proposta del restaurant L'Artesana de Santa Eulàlia, que presenta un moniato farcit d'allò més bo.
Com que era de tardor, doncs hem volgut fer un moniato, que és de temporada, i l'hem farcit amb el... l'hem buidat amb una cullera, amb la pulpa l'hem barrejada amb bacallà i espinacs, i li hem ficat una allioli de mel a sota, una mica buscant la temporada i també la cuina catalana, que és una mica la nostra bandera també de lo que fem aquí.
La iniciativa tanca la programació de rutes gastronòmiques de la ciutat d'enguany, que la conforma juntament amb la primavera de tapes que es fa durant les festes de primavera i les que coincideixen amb les festes majors dels barris. Segons els restauradors, aquest tipus de propostes gastronòmiques dona visibilitat i reconeixement als seus locals de cara a la ciutat.
M'agrada perquè a part que és una cosa que és bona per la ciutat i això pel barri, i també és una manera de nosaltres, no, que portem un anyet i escaig, de donar-nos a conèixer doncs, aquí a l'Hospitalet, que si a Santa Eulàlia ens coneix gent, però que el que és Bellvitge, la Florida, Pubilla Casas, el centre, no, de donar visibilitat al negoci, que creiem que al final nosaltres hem obert un negoci, encara que estiguem a la ciutat judicial, o sigui, tenim clients d'allà, però també volem enfocar-nos a la gent de la ciutat i del barri.
L'11 de desembre tindrà lloc el lliurament de premis als millors platillos de la ruta. El jurat decidirà els guardons del platillo més saborós, el platillo més creatiu i el platillo de millor qualitat gastronòmica. L'última categoria, el platillo més popular, serà escollida pels ciutadans, que podran votar els establiments un cop aconsegueixin 3 segells diferents de la ruta.
Comença el cicle de vermuts musicals als mercats. Aquest dissabte serà el torn dels mercats de Santa Eulàlia i la Florida. A partir de les 11 del matí i fins a les 2 de la tarda es podrà gaudir de tapes i begudes acompanyats d'actuacions musicals en viu. El dia 15 de novembre el cicle arribarà al mercat de Torrent Gornal i al Mercadors Bellvitge, també en el mateix horari. L'activitat té l'objectiu de dinamitzar els espais i promoure el comerç local de qualitat a través de la gastronomia i la música en directe. I ara és el moment d'anar al cinema a conèixer les darreres estrenes d'aquest cap de setmana.
Siempre lo mismo. ¿Cómo era?
Talentos e identidades.
Para promover una nueva generación. Vale, repetimos.
Comencem el repàs de les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb Bugonia, l'últim film del director Yorgos Lanthimos. Dos joves conspiranoics segresten a la presidenta d'una gran companyia convençuts que és un extraterrestre que vol destruir la Terra. Aquest remake d'un film coreà compta amb Emma Stone, actriu fetitxe del director grec.
De la resistència humana.
¿Y mi pelo?
Tu pelo ha sido destruido. Para evitar que contactes con tu nave.
¿Qué nave?
¿Tu nave nodriza?
Vale. Con
where is Marta?
Sinet.
Oh.
Me he dejado por un cantante uruguayo.
Y llevabais 5 años.
Sí.
David Verdaguer es torna a posar a les ordes de David Trueba després de posar-se a la pell d'Eugenio. En aquesta ocasió ho fa a Siempre es invierno, una tragicomèdia que porta a la gran pantalla la novel·la Blitz, del mateix Trueba. El film narra la història d'un arquitecte que ho deixa amb la seva parella durant un viatge a Bèlgica.
Por la soledad.
Por la soledad.
Olga? No me mires así. Yo tampoco sé qué decir.
Venga, vamos a jugar un ratito tú y yo.
Pero tienes que parar, Fabián.
¿Qué te gustaría?
Acabem amb Subsuelo, de Fernando Franco. De mirada incòmoda i visceral, el director guanyador d'un Goya explica la història de dos bessons a punt de la majoria d'edat que es veuen involucrats en un tràgic accident de cotxe. Un film sobre els secrets, la manipulació i el desig contingut, però també sobre la maduresa i la venjança com a única via de sortida.
Eva, se está aprovechando de ti.
El Centre d'Esports L'Hospitalet visita diumenge el camp del Manresa amb l'objectiu de sumar 3 punts i mantenir les bones sensacions. Els riberencs s'enfrontaran a un dels rivals més forts de la categoria i un dels favorits per disputar el play-off d'ascens a Segona Federació.
L'Hospi arriba al duel amb la moral alta després de la contundent victòria per 6-2 contra l'Europa B en la darrera jornada. Un triomf que s'explica per l'efectivitat ofensiva i pels ajustos tàctics introduïts, especialment en la manera de pressionar el rival que van donar molt bons resultats. Ara, però, l'equip té com a repte millorar la seva solidesa defensiva per evitar encaixar gols.
El otro día metimos 6, pero la realidad es que pudimos meter más incluso, así que por esa parte contento, y ahora toca pues defensivamente llevamos 4 partidos seguidos encajando 2 goles y eso también hay que corregirlo porque habrá algún día que no seamos capaces de meter 3 goles para ganar.
L'objectiu immediat de l'equip és guanyar els 3 partits que queden abans de l'aturada per descans. El primer d'aquests compromisos, precisament al camp del Manresa, serà una autèntica prova de foc per mesurar el nivell real del conjunt hospitalenc.
Creo que antes del parón que tenemos estos 3 partidos sería importante sacarlos los 3 y irnos a ese parón de ese fin de semana con buenas sensaciones y arriba la clasificación, que no sabremos si estaremos primero, segundo, todo o tercero, pero si ganamos los 3 partidos es probable que estemos muy arriba.
Pel que fa a la porteria, Cristian Gómez ha mostrat plena confiança en el porter suplent Enric Mourín, que continuarà defensant la meta mentre duri la lesió d'Adrià Aliaga.
Sí, yo a Mourín lo conozco del año pasado y sé de lo que es capaz, y entonces por esa parte no tengo ninguna duda y sabía que si algún día le tocaba salir pues lo iba a hacer perfecto. El otro día, ostras, solo había entrenado un día medio después de 1 mes y pico y estuvo bien.
L'infermeria de l'Hospi té bones notícies. El lateral Rubi podria tornar a la convocatòria després de diversos mesos de baixa per lesió, un reforç important per a l'equip en aquest tram de competició.
El Sandà CB L'Hospitalet i el Sandà Electroclima Tecla Sala afronten 2 partits exigents aquest cap de setmana. Els primers jugaran a la sempre complicada pista del Ciutat d'Inca, mentre que el conjunt vermell rebrà la visita del Mollet, un dels conjunts més potents i que dirigeix l'hospitalenc Josep Maria Marçà.
El Sandà CB L'Hospitalet està oferint una versió cada vegada més sòlida i convincent. La millora en el joc col·lectiu és constant, especialment en atac, on mostra una gran facilitat per anotar. En defensa també ha fet un pas endavant i es mostra més compacte partit rere partit. Tot i això, encara hi ha aspectes a polir com el ritme de joc.
Ens està costant una miqueta jugar una mica més ràpid. Crec que també és cert que els equips que amb nosaltres el que ens està portant és jugar lent i ens estem com adaptant massa fàcil a la proposta del rival. Però, bueno, en línia general crec que l'equip va més i que aviat tindrem, jo crec, que la millor versió.
El bàsquet Ciutat d'Inca, per la seva banda, és un rival molt més perillós del que indiquen els seus resultats. Les seves derrotes han estat per marges mínims i sempre competint fins al darrer instant. L'Hospi sap que haurà d'oferir la seva millor versió per mantenir la bona dinàmica i consolidar-se entre els equips capdavanters de la classificació.
És un equip que va més, que ha recuperat ja Pollatos les últimes 2-3 jornades i que ens trobarem un equip que en teoria hauria d'estar confeccionat per estar a mitja taula en amunt.
El Sandà Electroclima Tecla Sala arriba en una situació delicada després d'encadenar 4 derrotes consecutives. Davant del Mollet, els del barri del centre són conscients que la victòria serà difícil, però l'objectiu principal és recuperar recuperar sensacions. El duel servirà també com a preparació per a la següent jornada, quan s'enfrontaran al CB Quart, un rival directe a la lluita per la permanència.
Nosaltres al final hem de competir contra tothom, al final els partits fins que no es juguen no està fet, i bueno, sí que és veritat que la nostra lliga és la setmana següent, a camp del Quart.
Amb el suport de l'afició, el Tecla vol tornar a sumar i agafar confiança per afrontar següents partits.
A continuar, perquè això és molt llarg, ens queda molt. Si mirem a principi de temporada, no estem fent tan malament, o sigui, al final ara ens lamentem perquè tenim dos victòries que podíem haver aconseguit i no les tenim, però jo crec que ningú apostava perquè nosaltres competíssim a camp del Vic, que competíssim molt bé a camp del Quarte, i al final ho hem aconseguit, no?
El partit contra el CB Quart serà dissabte vinent en terres gironines.
I amb els esports nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. La problemàtica dels sorolls i incivisme al voltant de les discoteques de la zona de Famades ha centrat el darrer Consell de Districte de Sant Josep, al Centre i Sant Feliu. Els veïns s'han demanat mesures urgents davant una situació que consideren insostenible i que arrosseguen des de fa gairebé 20 anys. L'Ajuntament proposa reforçar els operatius policials i la instal·lació de més càmeres de videovigilància. En marxa la iniciativa solidària del Gran Recapte. Fins demà es pot participar en aquesta recollida d'aliments i donacions econòmiques als supermercats d'arreu de Catalunya. A l'Hospitalet també hi ha establiments adherits en aquesta campanya del Banc dels Aliments, on es prioritzen productes com l'oli, la llet o les conserves. Els fogons ja estan en marxa des d'ahir en una nova edició de la ruta gastronòmica La Tardor Platillos. Fins al 23 de novembre, 28 bars i restaurants de l'Hospitalet oferiran una tapa i una beguda per 4,5 €. Això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació i letdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.